comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Ruth Vilà.
Messi ho soluciona tot, és solució d'emergència, solució d'una emergència.
I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
És el moment de conèixer les conclusions d'aquest Barça 2, Leganés 0, començar a analitzar el que ha estat aquest partit, segona victòria del Barça després de l'aturada, més bon resultat que no pas joc de l'equip de Quique Setién. Què és el que més t'ha agradat o què és el que t'ha agradat, Ricard?
El desvergonyiment d'Ansu. Crec que és el que ha marcat les diferències avui. El partit estava encallat i ha continuat encallat i només ho ha canviat la qualitat individual del Barça. La de Messi ja la sabem per rematar el partit, però qui ha obert el marcador ha estat Ansu en una acció que només pot ser producte del desvergonyiment, perquè no era una oportunitat de gol ni era una acció senzilla d'identificar. Era una acció que s'ha inventat i que ve d'una pilota rebotada, d'una acció desordenada, que rep a la frontal i que converteix en una rematada que només poden fer els escollits, entre 6 jugadors del Leganés, per sota de les cames de Rodrigo Tarín, que feia el pas endavant, ajustada al pal, que demostra que és un jugador que té molta facilitat per trobar el gol, que té una excel·lent relació amb el gol i que carrega la cama amb molta facilitat. Però sobretot la naturalitat per prendre una decisió tan arriscada en un moment on l'equip patia i on no havia creat cap oportunitat de gol, i amb 0-0 al marcador i a la recta final quan estàs jugant la Lliga i quan tens una oportunitat i no saps quan la tornaràs a tenir. Bé, tot plegat fa que el cap d'Ansu sigui diferent i sigui un cap preparat per competir al més alt nivell. Recordem que només té 17 anys, imagina't el que queda per davant.
És desvergonyit i avui ha obert el camí de la victòria pel Barça. Segurament ha estat un partit que t'ha generat dubtes en diferents aspectes. Quin en destaques?
Doncs la circulació de la pilota. Tinc dubtes sobre la circulació de la pilota perquè en un partit com el d'avui, que trobes un equip tan tancat, has de detectar què és el que no ha funcionat per corregir-ho. El Leganés ha fet un romb al mig camp, tres centrals, ha tancat molt els espais interiors, però el joc posicional aleshores és una obligació i Quique Setién hauria de conèixer els mecanismes del joc posicional. No hem trobat amplitud, sobretot a la banda esquerra júnior no ha interpretat bé l'amplitud, hi ha hagut molta conducció, molts tocs, el joc una mica desordenat, els interiors que no trobaven l'espai, que a vegades marxaven abans d'hora, és a dir, com tot una mica descoordinat. És veritat que l'equip ha estat 3 mesos aturat i és veritat que, per tant, s'han perdut mecanismes, però també és veritat que al Barça fa temps que això li costa i que sempre tens l'esperança de pensar que, a més, amb un entrenador que ho sap treballar, l'equip ho trobi. Avui era un dia ideal perquè el Leganés ha regalat la pilota i ha regalat molt espai i, en canvi, el Barça no és que hagi perdonat els últims metres o que li hagi faltat desequilibri, és que li ha faltat fins i tot saber traslladar la pilota a zones de perill de manera neta. El primer gol arriba de la manera més bruta possible i el segon arriba d'una acció també molt bruta perquè Messi ha d'anar salvant obstacles fins a arribar a l'àrea i que li facin penal. És una cosa que ara mateix em deixa una mica fred i que crec que el Barça necessita recuperar urgentment.
Alguna cosa que no entenguis?
Sí, que el Barça no pugui canviar un partit encallat. Tu comences el partit contra el Leganés i t'entens i et trobes el que hem dit i un equip físicament fort i disciplinat. I avancen els minuts i tens la sensació que això canviarà. I potser no canvia durant el partit, però pot canviar el primer gol. Però és que arriba el primer gol i tampoc no canvia. I la segona part no modifiquem res tàcticament com perquè això canviï. I per tant no es millora, no es corregeix. Es viu de la inèrcia del primer gol fins que arriba el segon. I quan arriba el segon, tornes a estar al mateix lloc. Hi ha 90 minuts d'un guió molt definit, perquè el Leganés no ha canviat res durant tot el partit. I no entenc que el Barça no trobi mecanismes per sacsejar el partit, modificar-lo i diríem que millorar-lo. Et pot sorprendre d'entrada els tres centrals i Bustinza com a central esquerrà, que no te l'imaginis, però ha d'haver-hi un moment en què siguis capaç de canviar l'escenari i avui no ha estat possible.
Aquestes són les conclusions del Ricard Torquemada després d'aquest Barça 2, Leganés 0, un Ansu Fati desvergonyit, els dubtes que provoca la circulació de la pilota pastosa avui del Barça i que l'equip de Setién no pugui desencallar un partit que s'encalla i que ha encallat el Leganés com ja va fer a la primera volta a l'Estell de Butarque. Continuem l'anàlisi d'aquesta victòria del Barça. Tenim temps fins a la una per rematar aquesta la TDT. Prenem posicions i ara qui ens està esperant a la pole position, el Jordi Costa.
Units pel gol. Units per la passió. Assistència sanitària. Partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona. Units per l'excel·lència.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Hola, Ricard, bona nit.
Doncs un gol més del producte del talent individual, 3 punts i partit per oblidar, eh?
Totalment. T'ho anava a dir jo. Mira, per rescatar alguna cosa positiva, a falta de progrés col·lectiu, perquè crec que aquí hem fet clarament un pas enrere, i no sé fins i tot, com que aquest equip ens ha acostumat a regular-se fins a l'extrem, si també potser en part conscients d'allò de la recta que deies tu abans dels revolts, que és evident que venen a Sevilla. Vull creure-ho, perquè és que pensar que el Barça no és capaç de jugar millor contra un equip que baixarà a segona del que ho ha fet aquesta nit, em deprimiria profundament. Llavors prefereixo pensar que un dia més doncs, s'ho han agafat amb calma, i que és veritat que hi havia molts canvis, que fer molts canvis en un 11 tampoc
també, no... També és veritat, no n'hem fet referència a això, i que clar, hi ha hagut 5 canvis i l'equip no hi està acostumat tampoc.
Això no ajuda, no? És evident que això no ajuda, tot i que jo trobo que està ben fet, eh? Perquè
sí, es necessita.
El partit gruix, i més venint de 3 mesos aturat, i tenint un partit com el de divendres a Sevilla, jo crec que Setién d'inici ha fet bé. Després, si vols, parlem de la gestió de l'Excel que ha fet a la segona part, que a mi m'ha semblat...
Va, vinga, anem a la gestió de l'Excel.
No, home, ja ho heu comentat vosaltres, no pots canviar Ansu quan l'ha canviat. Hosti, els canvis polítics tenen un límit. No em serveix ni... És que no volia matar Griezmann. Aquests canvis els puc arribar a entendre si te'n sumes que li caurà una xiulada, que jo crec que tampoc hauria estat el cas. Però ara... Què passa? Que demà es trobarà una pàgina del diari Griezmann no connecta? Doncs tal dia farà un any. Amb 1-0 jo he trobat una temeritat, ja sé que és el Leganés, eh? Jo he trobat una temeritat treure del camp Ansu, que era l'únic futbolista que estava... Vaja, Messi va a part, però...
Sí, ha fet el canvi fàcil i el que havia previst el guió abans del partit, confiat que el partit no s'escapava, no?
Sí, no? I fins i tot diria que Busquets, que... Vaja, pels seus actes, jo entenc que el considera un jugador imprescindible.
Absolutament,
si no... I també l'ha canviat quan el més calent era l'Aigüera. Sí, sí. És a dir, ha tret el full de càlcul.
És veritat,
aquest
és veritat.
Tio una hora perquè diu, sí, sí. Divendres a jugar a Sevilla.
Sí, sí.
Bé, no ho sé, és que avui...
Bé, ha donat per guanyat el partit, no? Ha confiat que el partit estava guanyat i que era més important el repartiment de minuts que no la lectura del partit en aquell moment.
Correcte. Jo recordo Rijkaard, que deia que fins al 3-0 ell no donava el partit per tancat, que jo sempre pensava, home, fill, hi ha dies i dies.
Hi ha valents, hi ha...
Exacte, hi ha un extrem i un altre. Dit això, perquè com que sempre li retraiem i avui ho ha fet, també ho vull dir-ho, la presència de Riqui Puig no ha tingut cap transcendència, però com a mínim l'ha triat. Vull dir, podia haver triat qualsevol altre futbolista, i jo sempre, com el Bernat, sempre saludo amb felicitat que per posar-ne un altre que em posi un de casa, i més en un escenari que ell mateix ha demostrat que havia donat per guanyat.
Bé, els primers minuts, el primer dia per Araujo, el segon Riqui Puig, cada dia hi ha un jugador de la casa que sí, està tenint espai.
Jo també hi conto Ansu, perquè amb l'ús que li havia donat últimament, gairebé que havia quedat en el furgó de... Bé, perquè ens entenguem en els que tenen del 26 en amunt, que sembla que no... que no comptaven gaire.
Bé, jo crec que una mica en la línia del que dius, que és interessant, jo crec que hi ha dues curses. No una, la del partit a partit, i la de la millora col·lectiva, que avui no ha avançat, i l'altra, la del repartiment de minuts i tenim molts jugadors immersos en la dinàmica competitiva. I aquesta l'està aconseguint, perquè està tenint molts futbolistes en una plantilla que és curta, molts futbolistes utilitzats.
Sí, i aquí volia anar com a cosa positiva. L'altre dia ens vam quedar amb Braithwaite i a part del gol li hem vist moltes virtuts que en escenaris determinats com a oient poden ser superútils, i avui hem tornat a recuperar-nos-ho. És a dir, des de l'escenari en què això es guanyarà més per talent que per una altra cosa, tens 5 tios al davant que en qualsevol moment et poden fer un gol o sumar. I això jo crec que Jo crec que això és important. Per exemple, ho comparo amb el Madrid i jo no els hi veig. Tenen molts futbolistes que m'agraden, però jo no veig que el Madrid al davant, que és on em sembla que es decidirà aquest sprint final, no crec que tingui tant talent.
No, potser té desequilibri, però no té gol, no? O sigui, clar. El que li falta és el gol.
No parlo ni tan sols d'elaboració, parlo de fotre-la dins.
Sí, sí.
Evidentment, la diferència ja la marca Messi, perquè el Madrid no té ningú ni que s'hi apropi, però és que jo crec que vas sumant d'aquí i d'allà i bé, més dubtes tinc amb que en un partit, per exemple, reconnectis Artur. No sé, jo tenia ganes de veure'l perquè ens havien dit que a part d'aprendre català en aquest confinament s'hi havia deixat les banyes físicament i que veuríem una nova versió. Bé,
doncs, no ha pogut imposar la seva firma en el partit, no?
No, vaja, igual que he dit que els 20 minuts de Riqui Puig són intranscendents, no ho són més que els 70 d'Artur. Vull dir, això sap greu dir-ho perquè són els migcampistes del perfil que a mi m'agraden, però és així.
Bé, Riqui Puig encara ha tingut aquesta oportunitat, sí, encara que ara amb Cuellar, amb la seva arribada, però també és veritat que el partit està més tou. Bé, s'han acabat les rectes plàcides, ara ja vindran els revolts a partir de divendres i veurem si el Barça té preparada una bona resposta per aquests revolts. Jordi, el millor del partit?
Messi.
Gràcies.
Bona nit.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Vicepresident Borda.
El Barça ha guanyat 2-0 al Leganés i el vicepresident Borda ha vist la tornada del futbol a porta tancada al Camp Nou. Jordi,
sí,
què?
Sí, tinc aquesta sensació de final de pretemporada, de l'últim partit de pretemporada en què s'han anat fent proves, que tens jugadors que no estan al màxim nivell i que el cap de setmana comença la Lliga. I com que divendres comença el primer partit complicat, el del Sevilla, m'estimo més aquesta sensació que la de recuperar sensacions.
Sí, vols dir que la temporada comença a Sevilla, eh?
Sí, sí, i que m'estimo més mirar-m'ho així que no pots pensar que hem tornat a veure una versió del Barça que era la de la prepandèmia, la de la preaturada, perquè això seria una mica més preocupant. Això que deia el Jordi Costa d'aquesta dosificació, de dir, vinga, va, avui sortim i segur que ho resolem d'una manera o d'una altra i d'aquí caigui ell amb Also i el divendres ja veurem a veure com surt. Espero que sigui la versió pretemporada i els efectes d'aquesta aturada de més de 3 mesos de l'equip.
Tenim la Ruth Vilà també de refresc. Ruth, a Mallorca esperança i avui realitat, tornada a la realitat.
Sí, el que passa que no sé si als jugadors els hi passa una mica com a mi que els primers minuts, quan he vist la disposició del rival amb tanta gent per dintre, a mi ja m'ha fet mandra. I he pensat, ves que els jugadors també, perquè no hem vist buscar excessivament solucions creatives al problema que plantejaven els de Aguirre, i per tant he pensat, ves que no sigui que aquesta mandra que m'ha agafat a mi de veure'ls, no els he fet a mi amb ells, i ja si el Sevilla es posi les piles.
Sí, la veritat és que el que passa és que tens tan a prop el títol que, no?, que la mandra la pots tenir a l'octubre.
Sí, sí,
però...
sí, és allò que el tòpic aquell de les finals, no?, que eren tan poc que tots els partits, sí, són finals. Però aquest Barça, no és, això que va passat avui amb un equip amb 3 centrals i amb 5 jugadors al darrere, tan junts, amb el romp al mig del camp, ja ho hem vist en altres ocasions, que fa temps que al Barça li costa atacar, molt. Però de la velocitat de la pilota, creació al mig del camp, sí que Messi veus que ho intenta, però a Griezmann, tot i aquesta voluntarietat que també destaca Bou, li costa trobar solucions en aquests partits. I després, respecte al que deia el Costa, jo crec que a més de tenir implicats molts jugadors en aquesta recta final, crec que s'ha d'anar en compte. Llegia avui un article al País que els preparadors físics i els entrenadors comencen a veure paràmetres que alerten una mica, no?, del tema físic, i crec que això també s'ha de tenir en compte. És una tornada molt bèstia.
I què alerten?
Parlaven de l'acumulació de lactat en múscul, que estaven començant a notar que era alta, i això vol dir que hi ha possibilitat que aquests músculs no s'estiguin recuperant prou bé.
Això al Barça o en general?
En general, sí. Crec que el metge que parlava era el metge de la Lliga. I aleshores per això crec que tots van molt en compte, en compte queda molt poc, que no passi alguna cosa que posi en perill els jugadors de cara a aquest final de
temporada. O sigui, que es pot haver convertit en una prioritat el repartiment de minuts més enllà del que passa al camp, del resultat...
I de tenir implicats jugadors, o sigui, més enllà tenir-los... vaja, que no se trenqui ningú ara, perquè més que siguin uns quants partits els perds pel que queda temporada.
Parlant de molèsties, sí, ha sortit Quique Setién a Movistar La Liga fent el flash interview, i ha parlat d'Ansu Fati i ha comentat una mica raons perquè ha jugat només 45 minuts.
Había sufrido unas molestias durante varias semanas que no le han impedido entrenar, pero no ha podido entrenar al ritmo de los demás. Y ha jugado 45 minutos, que ha estado muy bien. Además, nos ha abierto el marcador. Y estoy contento porque además es un chaval que trabaja mucho en defensa y que nos ayuda también.
Molestis al tendó rotulià, que no és que siguin setmanes, fa mesos, pel creixement que arrossega.
Hem desactivat...
sí. Truqueu al Costa, que ha pentinat aquí a Setién.
Hem desactivat, desactivat el debat, ja queda el tema resolt, ja hi ha coartada.
Bé, però a mi m'ha semblat que Setién el que explicava és que per una qüestió de prudència, perquè no ha entrenat totes aquestes setmanes, doncs ha decidit guardar-se'l, no?
Exacte, que només ja tenia el guió 50 minuts i que d'aquí no passava...
El guió, l'Extel...
volia carregar.
I el doctor que feia menció la Ruth és Rafael Ramos, president de l'Associació Espanyola de Metges d'Equips de Futbol.
Molt bé. Som a l'espera que Javier Aguirre comparegui a la sala de premsa. Entenc que compareixerà Javier Aguirre perquè veig, Albert, que qui fa les declaracions al terreny de joc per les televisions no és Javier Aguirre.
No, és el seu assistent, i és bastant habitual que si hi ha una expulsió d'un entrenador no sigui ell qui va a la sala de premsa.
No, normalment quan hi ha una expulsió... Una altra cosa és quan estàs sancionat.
A la prèvia, sí.
Però quan estàs expulsat, el més normal és que l'entrenador és qui surti. Una altra cosa és partit sancionat, vaja.
Sí. Clos Gómez miente, no?
L'altre dia estava Calleja sancionat i va ser qui va fer el flash.
Em sembla que... és una elecció de l'entrenador, a vegades, doncs... No, però és que, clar, les prèvies,
avui,
quan està sancionat.
Avui, escolta, Aguirre tenia gràcia.
I tant.
Ara falta... Perquè, clar, el que és estrany és que surti... No sé com es diu el seu assistent. Disculpa.
Ara diria Tormo i el millor...
Que surti aquí a parlar amb les televisions i que després surti Aguirre a sala de premsa. Però bé, jo que n'estava pendent, ara tinc aquesta joguina de la roda de premsa telemàtica i ara mateix us adverteixo que la sala de premsa està fosca. És un negre que m'imagino que forma part del procés,
Toni Amor és el segon entrenador d'Aguirre.
Toni
Amor.
Molt bé. Bernat Soler, que ja ha arribat del Camp Nou,
Sí, perquè recordem...
Com tenim la Diagonal?
La Diagonal... com el 15 d'agost. No hi havia manifestacions avui, i simplement explicar que, no sé si ho heu dit potser, perquè he desconnectat un minutet, que en aquest protocol de la Lliga, la gent que anem al Camp Nou, o en aquest cas als camps de futbol, però en aquest cas al Camp Nou, doncs 10 minuts després de que ha acabat el partit ja hem de ser fora. Per tant, per això, tan bon punt ha acabat, hem agafat el cotxe i hem tornat cap aquí. Tot bastant més relaxat i normal que en l'entrada, Així com en l'entrada ens feien anar en comitiva, esperar que vingués un senyor, hem desinfectat les bosses, ens han pres la temperatura dues vegades... Vaja, tot un ritual, ara per marxar, doncs com qualsevol dia. L'únic que sense cotxes, sense gent, i per tant... Doncs, tenint en compte que el Camp Nou és aquí a prop de Catalunya Ràdio, hem tornat ràpids.
Ja has vist, que...
Sí, he rigut.
Que el tema Ansu ja està resolt. Per cert, que ha quedat pendent, que has dit... Després us explicaré el tema de Carles de Girona. Ho has dit tu, no? O qui ho ha dit?
Ah, sí, no, perquè...
L'oient que la Sònia ha entrevistat.
No, perquè la Sònia ha entrevistat un oient que estava al Camp Nou, a les afores del Camp Nou, i que deia que veuria el partit, escoltaria el partit per la ràdio, assegut a les escales que hi ha al Gol Sud, tocant la travessera de les Corts, i aleshores hi ha hagut oients que han reaccionat, i jo també en aquell moment ho he pensat, home, si és de Girona, no pot estar a Barcelona, perquè encara no hi ha aquesta possibilitat de canvi de regió sanitària o de província, ja no sé què és el que...
Regió sanitària, no?
Sí, regió sanitària.
I... Què ha fet en Carles?
I no ho sé, però no sé si la Sònia té alguna dada més. Jo tinc entès que s'ha quedat per la zona.
Sí, s'ha quedat, Sònia?
Sí, s'ha quedat. Bé, però per tant, diríem, ha estat molt simpàtic i ens ha fet molt gràcia, potser... però ha comès una irregularitat.
Potser ha vingut a treballar a Barcelona i s'hi ha quedat.
Sí, clar, pot tenir un certificat de mobilitat.
Tenir un permís.
Correcte, sí.
Vull dir que pot, li donem la possibilitat.
Però que molts oients han despertat.
És que els oients, això de les fases...
Com que de Girona?
Ho tenen controlat.
Policies de balcó, no?
Per cert, la Sònia li ha fet una foto molt bona mentre menjava l'entrepà a les escales i han penjat aquesta foto juntament.
Ha trobat entrepà i tot, al final.
Sí, sí, amb l'àudio i està penjat a la web de Catalunya Ràdio.
Molt bé, molt bé. Bé, pendents de la sala de premsa, que encara no l'ocupa ningú, pendents d'Aguirre, de Quique Setién, que ha de venir després, i de moltes coses més. Continuem al tercer temps.
Sabies que a Catalunya hi ha gairebé 2 milions de factures en paper que poden lluitar contra la Covid-19? Perquè ara donarem 1 euro a l'assaig clínic Jo em Corono per cada client de les operadores d'aigua d'Agbar que es passi de factura en paper a factura digital. Entra a joemcoronoambaigua.cat i passa't a la factura digital.
El millor jugador del partit.
I és el moment de saber qui ha estat el millor jugador blaugrana d'aquest Barça 2, Leganés 0.
Una cosa, abans que res, el Costa, no sé si ho dono a l'àrbitre o jutge únic del millor jugador, m'ha enviat un missatge que volia dir Ansu, no Messi.
Ha dit Messi, és veritat.
Què passa?
Donem-li.
Ansu.
Acceptem el canvi, doncs Jordi Costa, Ansu Fati, Bernat Soler.
Ansu.
Vinga. Ricard.
Amb poca confiança. Ansu.
Marta, Sònia i Laia.
Messi.
Xavi Campos.
Ansu.
Ansu Fati. El vicepresident Borda.
Fati.
Ansu Fati. Ruth Vilà.
Messi.
Albert Mora.
Jo diré Griezmann.
Griezmann. Al laboratori, el Carles i el Marc.
Ansu.
Al centre de dades, Bernat Coll i Jaume Ramon.
Ansu.
Doncs Ansu Fati, que sume aquesta nominació per part dels membres. Per part de l'audiència, també han votat a Ansu Fati, que ja havia estat escollit fins ara en 10 partits en total. És a dir, tant per l'audiència com pels membres de la TDT, en 10 vegades ocupa la tercera posició.
Ángel García de Babel.
Buenas noches, Toni. Imagino
Toni Amor, finalment a la sala de premsa, no Javier Aguirre, que ha aprofitat segurament l'expulsió per decidir que no...
Sí, la verdad es que el equipo ha hecho...
Que no sortia a la sala de premsa.
Lástima, pues, la primera parte...
Escoltem una resposta a Toni Amor.
No me han adelantado en el marcador porque eso no hubiera dado pues mucha más confianza y una estabilidad más en el partido. A raíz de ahí pues el Barcelona se adelanta, yo creo que hemos aguantado bien, el equipo ha estado muy compacto, incluso hemos estado hasta el final intentando pues hacer un gol para meternos en el partido y muy contento sobre todo del esfuerzo de los jugadores y del gran partido que creo que han hecho pese al resultado.
Bé, estarem pendents de l'acte amb el bar de l'Albert per veure què ha passat amb Javier Aguirre i l'expulsió. Deixem Toni Amor a la sala de premsa i ja tornarem quan arribi Quique Setién. Carles, al laboratori, quines dades tenim del partit?
Doncs mira, és molt destacable les 42 intervencions d'Ansu en 54 minuts, una rematada, un gol. Vull dir, ha fet tot el que havia de fer, ho ha fet en 54 minuts.
Ansu és el protagonista del meu partit de Xavi Vilajoana, a Twitter, recordeu?
La secció.
Sí, que reivindica la importància d'un extrem made in Barça-Masia. Davant equips tan tancats, els moviments de l'extrem són claus.
Tot i que avui no ha jugat gaire d'extrem. Li direm al senyor Vilajoana que sí que és veritat, però que avui no ha jugat obert Ansu. I que, entenc que a més és el directiu responsable del futbol.
Hem d'aclarir si això és un posicionament oficial de la Junta Directiva, no? Perquè ara podries dir que la Junta Directiva reivindica...
Sí, ho vam deixar l'altre dia, m'interessa què penses, Ruth, perquè vam deixar obert el tema.
Home, em sembla surrealista que un directiu es dediqui a fer anàlisis tècnics dels partits a una xarxa social.
A Twitter, hi deia el Xavi Campos, a Twitter tothom expressa el que vol, no?
Sí, però no ningú... Però ell té una representació depositada...
És com Gaspar, ara és super... parlo com a president i ara parlo com a Joan Gaspar.
Però comentaris que són blancs, de moment, home, el dia que
no digui
ballarines com l'Àngel Fernández, doncs ja parlem-ne, però de moment...
Jo, com va dir l'Oriol Domènech, si fos qualsevol altra circumstància, qualsevol altre directiu, ho trobaríem intolerable, però en fi, endavant.
Bé, farem el punt i final, perquè si no cada dia aquí hi ha una faldeta...
Només una coseta. Una coseta que a més hi ha el vicepresident i és important, perquè la setmana dissabte, quan li vaig plantejar aquesta qüestió d'aquesta nova exposició mediàtica d'aquest directiu, li vaig dir que, a més, tot això anava acompanyat d'una mena
de logotip
que semblava amb flaire electoral, i aquest logotip ja no existeix. Ara
sí,
hi ha una fotografia.
L'avatar.
Ha canviat el gran nom de Xavi Vilajoana, ara és el meu partit.
Però no, però la fotografia del castell electoral avui l'ha penjat també.
Bé, estic, com a director de la TET, estic replantejant la possibilitat de saltar-me la secció del senyor Vilajoana, excepte els dies que toqui.
Quan digui les ballarines...
Si no, com diu el Borda, clar, és que... Estem fent una mica d'altaveu, no? O que el club ens comuniqui...
Sí, clar, si és un portaveu qualificat si hem d'atendre que és un posicionament oficial del club.
Aleshores endavant. Ansu, parlava el Carles, recupera'm la dada, que és que Vilajoana ha passat per sobre.
En 54 minuts, 42 intervencions, una rematada, un gol.
42 intervencions, una rematada, un gol. Bé, la sensació és que aparegui Braithwaite, apareix Ansu, i el tercer davanter va fent. No sé com us queda el cos davant d'això.
Podríem dir que ara mateix els davanters més en forma del Barça són Messi, Braithwaite i Ansu Fati?
Han passat dos partits després de l'aturada...
Sí, del que hem vist fins ara.
Moment, d'aquesta foto actual. Sí, és probable. Sí.
Jo crec que és una qüestió de perfil, no? També, que Ansu i Braithwaite són jugadors... similars des del punt de vista que són dretans, que tenen capacitat per desmarcar-se, que se senten còmodes per dintre, encara que Ansu sigui un extrem, com dèiem ara, que tenen bona relació amb el gol, no? I que encaixen bé amb l'ecosistema ofensiu del Barça, perquè és que de Griezmann no se li pot demanar que no s'esforci, és que s'esforça, vull dir, més no pot fer. El que passa és que costa molt que encaixi.
Aviam, si avui els 3 centímetres de Semedo són per darrere, acaba amb un gol i el balanç que podem fer del partit de Griezmann és molt... és positiu, tot i que la capacitat que ha tingut ell per intervenir en el partit ha estat mínima, perquè el partit ha estat així, no per desinhibició ni per falta d'encert o falta de precisió.
Jo crec que de Griezmann ha fet un d'aquells partits que li agraden més als entrenadors que els que ho veiem des de fora.
Sí, absolutament.
I estic d'acord, no sé què ho ha dit, que si hagués valgut el gol ara acabaríem amb una altra sensació.
Sí, sí. Acabo de dir, sí.
I també que hauríem vist la primera assistència de gol legal de Semedo.
Doncs deixa'm dir que Semedo... Avui jo l'he vist.
Ha
interpretat bé els espais, però també no sé a qui li pesa més l'anul·lació del gol. Si el gol de Griezmann o l'assistència de Semedo.
L'hagués votat com a millor jugador del partit.
No, però és veritat que... Jo crec que Semedo en això sí que ha millorat en el moment de la desmarcada, l'arribada en profunditat. El que passa és que normalment li costa acabar les jugades, I avui doncs ha tingut aquesta acció. Tot i això, a mi avui el que més em preocupa és la zona del migcamp. Carles, teniu alguna dada del migcamp?
Home, mira, podem començar. Rakitic, 9 pilotes recuperades, 3 perdudes. Artur n'ha perdut més que no pas n'ha recuperat. 6 recuperades, 7 perdudes.
Artur.
Que jo crec que la primera part estava, jo et diria, indolent, però això és un qualificatiu que no m'agrada. Però
7 perdudes en un jugador que cuida tant la pilota, també és, jo crec, producte del desordre col·lectiu, però, clar...
Però contrasten tota la resta de companys al mig del camp, que tots majoritàriament han recuperat molt més que no passen perdut.
Ho heu comentat, no?, sobre Artur, després de la frase... de si tinc que ha caçat el Carles i el Marc al laboratori.
Recupera-la, Carles. ¿Comprometeis mucho el balón o...?
Es demasiado.
¿Comprometeis demasiado el balón?
Aquesta frase venia després d'una dada que heu donat de 3 pèrdues passades amb risc d'Artur, potser?
Correcte. Justament després d'una passada d'aquestes amb poc sentit d'Artur, que era acabava en peus de la defensa del...
El d'avui i el Leganés et planteja un partit molt incòmode. O sigui, jo crec que aquesta imatge pastosa del Barça grisa també té a veure amb el mèrit del Leganés, amb els 3 mesos d'aturada. Però tot i això, Artur passant els partits i el continuem esperant amb la seva millor
versió. Us atreviu a fer el mig camp del primer revolt, el Pizjuán?
Sí.
Sí, tu, va, valent.
Busquets, Arturo Vidal, De Jong.
El de Mallorca, eh? Sí. Com ho veieu, això, Bernat?
Dubtaria amb Rakitic, però avui ha jugat els 90 minuts. I quan ha jugat els 90 minuts he pensat, Sevilla no serà titular. Per tant, aposto per la línia, que la tripleta que diu el Xavi Campos. Ruth?
A mi m'amoïna, perquè també durant la primera part, seguint el partit i veient que de la gent a les xarxes socials, molts reclamaven l'entrada d'Arturo Vidal i alguns fins i tot parlant de que no era cap sacrilegi que s'acabi ja amb el discurs de que al mig del camp del Barça ha de ser d'una manera determinada i que ho important és l'efectivitat. I això m'amoïna una mica, i m'amoïna que no acabi de funcionar un mig camp que tots hauríem imaginat que seria un molt bon mig camp pel Barça, i que haguem de posar la confiança en l'entrada d'Arturo Vidal.
Sí. Però és que continuem estigmatitzant Arturo Vidal.
Saps què passa també? Que jo ho entenc, això. Si resulta que l'equip està desordenat i la pilota no flueix, posats a fer que surti Arturo Vidal. És a dir, si no som capaços de resoldre-ho col·lectivament, doncs...
Sí, però en l'acció més brillant col·lectiva d'avui intervé Arturo Vidal i deixa sol davant de porteria.
Sí, però és una acció de combinació. O sigui, ara estem parlant de que la pilota flueixi i que la circulació sigui alta. Però si l'equip no ho aconsegueix, jo entenc que tenir-lo al camp és necessari, gairebé.
Estigmatitzar... O sigui, Arturo Vidal és el que és, no és estigmatitzar-lo. És que si creus que al mig del camp del Barça... Per exemple, jo, el tema de la creativitat a mi em sembla claríssim, que és un mig del camp molt poc creatiu i que això fa que hi hagi problemes al davant. No crec que la solució a això sigui Arturo Vidal, ni a donar-li més velocitat a la combinació al mig del camp per arribar també al davant amb més desequilibri. Per tant, Arturo Vidal és el que és, no l'estigmatitzo, sinó que a mi m'agradaria veure un mig del camp del Barça amb unes altres característiques.
No deia que tu l'estigmatitzessis. Jo crec que això és general. Però també crec, i ara potser ens ho confirma el Carles Domènech amb les dades, que no hi ha jugador al Barça que jugui més al primer toc que Arturo Vidal.
No, això segur.
No, clar, és que ell acompanya. Mm-hmm. És que el problema és que ell, com a migcampista, jo crec que ell no modifica, ell acompanya. O sigui, ell acompanya i acaba. I ho fa bé, eh?
Pim-pam.
Conscient de les limitacions pròpies.
Xavi, un 83%, eh?
Vaquero també jugava cap enrere i ens queixàvem i era important. Crec que Vaquero era més important al Dream Team que no el que pot ser Arturo Vidal en aquest equip, eh?
Borda.
És que jo no veig a Artur ni a Rakitic fiables. I ara mateix segur que hi ha Busquets i De Jong i el qui ofereix més fiabilitat és Arturo Vidal.
Sí, per tant, no només us heu atrevit, sinó que heu coincidit que podria ser el migcamp titular a Sevilla. Bé, ara sí que hi ha pendents de l'arribada de Quique Setién a roda de premsa telemàtica, perquè ha acabat el senyor Toni Amor. Carles, alguna dada més?
Home, després us ho dirà el Marc, però les poques intervencions de Griezmann, que a més, a la primera part, per exemple, que ho hem comentat, 45 minuts, 7 intervencions, i de les 7, dues perquè se'n va a la dreta a intentar buscar una pilota, perquè des de la posició, com deia vosaltres, en tants homes jugant de davant de centre, no ha tingut gens d'oportunitats d'entrar en joc.
Bé, el cas Griezmann jo crec que el deixaria a banda, però si el Marc té alguna dada complementària sobre això que deies, Carles...
Bé, és que el repte parlàvem avui de les intervencions dels davanters, i clar, en 54 minuts han sofat i 42, Griezmann 10, però és que en 90 Griezmann ha fet 24 només.
24, eh? I l'altre dia va estar en 20, si no recordo mal, en Carles.
Sí.
És que, clar, no
entra.
És que no troba el seu espai.
I després, simplement, recordar-te, la primera part recordes que Messi, la relació Messi-Júnior havia superat a la d'Alba.
Sí, 10.
Doncs a la segona part només una passada de Messi sobre Júnior intrascendent. Per tant, s'ha acabat aquesta comunió de la primera part, a la segona part no s'ha produït.
Sí, també et dic que gairebé una connexió de Messi amb Alba puntual, millor que 10 amb Júnior.
També és veritat.
Arriba aquí que se tiene a la sala de premsa. Aviam si me'n surto tecnològicament, gràcies a l'assistència de Sònia Oleart.
I al realitzador, a veure. A
tothom. Comencem la roda de premsa amb el tècnic del Futbol Club Barcelona, Quique Setién. Recordeu de demanar la pregunta pel xat, gràcies. Comencem, primera pregunta per Ricard Torquemada, Catalunya Ràdio.
Bona nit, Quique. El Leganés que ha llegado con tres centrales, el rombo, mucha gente por dentro y al equipo le ha costado que fluyese el juego. ¿Qué has detectado? ¿Qué crees que ha pasado para que la circulación no haya sido más fluida, para que el juego no haya ido más rápido y haya sido más fácil encontrar zonas de ataque?
Bueno, hombre, yo creo que en esta situación son ellos los que tienen quizá más mérito, ¿no? Porque al contrario de lo que pasó en el partido de Copa, que les marcamos muy pronto, esto generó más situaciones porque al final se abrieron más, pero hoy lo han hecho muy bien, ¿no? Han estado muy firmes y no es fácil encontrar esos espacios cuando realmente todavía nos falta ese punto de lucidez con el balón, de sutileza, ¿no? Ahí han acumulado muy bien a la gente por dentro, nos han permitido ir fuera y hemos circulado rápido, pero no hemos sido capaces de encontrar y filtrar esos pases entre tanta gente, ¿no? Lo hemos podido hacer 3 o 4 ocasiones, pero luego también hay que superar otra línea y no es fácil cuando hay un equipo tan, tan concentrado y en defensa y acumulando tanta gente, ¿no?
Torn para Marta Ramón, RAC1.
Hola, buenas noches, mister. Marta Ramón en directa a RAC1. Te quería preguntar por la aportación de Ansu Fati. ¿Qué te ha parecido su actuación de hoy, su aportación? ¿Y por qué has decidido cambiarle tan rápido para darle entrada a Suárez? Y, por ejemplo, ¿no has optado por alguien como Griezmann en ese momento? Gracias.
Bueno, hoy hemos optado por Ansu porque llevaba ya unas cuantas sesiones de entrenamiento en el que le estaba viendo muy bien, ha superado algunas molestias que llevaba arrastrando desde hacía unas semanas y la verdad es que ya no solamente por el gol, sino por ha hecho un buen trabajo tanto hacia adelante como en defensa. Es verdad que todavía le faltan cosas y sobre todo tener la consistencia que todavía seguramente no tiene debido a los problemas que ha arrastrado, porque eso le impidió incluso entrenar algunos días con el equipo, pero ha estado muy bien el tiempo que ha jugado y no hemos querido tampoco ponerle más en riesgo, porque además tenía algunas molestias ya en el descanso y hay que asegurarse de que no vayan a más y de cuidarle, ¿no?
Torn para Adrià Albets, Cadena SER.
Hola, mister, buenas noches. Quería saber cómo valoras el partido de Antoine Griezmann. Ayer en la previa decías que es indiscutible, hoy le han anulado un gol, pero no sé qué crees que le falta para tener más presencia, para ser más importante en ataque.
Bueno, todos los jugadores que juegan por dentro, no solamente él, sino los interiores que tienen que estar ahí moviéndose ahí en espacios muy pequeños y reducidos y que tienen que estar ahí, pues les cuesta encontrar les cuesta encontrarles a los compañeros que están en la línea que tienen que filtrar esos pases, ¿no? Cuando hay un equipo que acumula tanta gente, no es fácil. Y ellos se mueven, pero el rival también, y es verdad que ha habido pocas ocasiones de que hayan podido encontrarles y quizá cuando estemos un poco mejor con el balón lo podamos hacer más veces o con equipos que no se encierren tanto, ¿no? Hasta ahora estos 2 partidos que hemos jugado nos ha pasado esto, pero es normal que participen menos pero yo estoy muy contento con el trabajo porque al final ellos se mueven, buscan los espacios, tratan de arrastrar a rivales para dejar espacio a otros compañeros que puedan llegar de otras líneas, y luego el trabajo que hacen en defensa, en la activación tras pérdida, pues es importantísimo. Yo estoy muy contento con ellos. Es verdad que hay que tener en cuenta el hecho de que no es fácil para ellos jugar ahí entre tanta gente, pero valoro otras cosas que hacen que nos viene muy bien al equipo.
Torn para Elena Condis, Cadena COPE.
Hola, mister. Buenas noches, Elena Condis de la Cadena COPE. Ricky Puig ha entrado en el tramo final. Hacía tiempo que no le veíamos, ha tenido una doble ocasión de gol. ¿Cómo le has visto?
Le he visto muy bien, ha salido con mucha energía y ha hecho un trabajo extraordinario porque ha tratado de, en estos 20 minutos que ha jugado, 20 y tantos, pues darlo todo y demostrar la calidad que tiene, ¿no? Es verdad que no es fácil entrar en el equipo, pero esto lo que debe hacer, aprovechar los minutos como hoy. Ha sido una pena que no haya marcado, porque ha tenido ahí una ocasión que lo podía haber hecho, pero valoro mucho el trabajo que ha hecho y la presencia que ha tenido.
Francesc Latorre, TV3.
Hola, míster. Buenas noches. En directo para el Gol a Gol del Canal Sport 3. Le quería preguntar por un aspecto del juego que usted mencionaba ahora, la presión tras pérdida que ha hecho hoy el Barça, y si el hecho que haya 5 cambios ahora a disposición del entrenador ayuda a mantenerla firme durante todo el partido.
Sí, bueno, es verdad que claro que puede ayudar cuando hay jugadores que están más frescos, ¿no? Pero la realidad es que esa presión, esa activación tras la pérdida nos evita correr mucho hacia atrás, ¿no? Porque al final son 10 metros que haces hacia adelante, que siempre hay una predisposición mejor y mentalmente es mucho más factible que tener que correr 40 metros hacia atrás, ¿no? Y esto cada vez lo están asimilando mejor. Es verdad que tenemos que cohesionar mejor a veces esa presión, porque en la primera parte nos han salido de ella y ya nos pasó también en Mallorca, y es verdad que no es fácil que te salgas bien siempre, que todos decidan de manera coordinada dónde tienen que ir, pero creo que lo vamos mejorando, se está trabajando y ojalá que vayamos, como digo, mejorando esta... Pero estoy muy contento porque hemos recuperado infinidad de balones rápidamente, y además es un momento idóneo para hacer daño, ¿no? Cuando el equipo rival trata de desplegarse.
Bruno Ballester, Barça TV Plus.
Buenas noches, Quique. Bruno Ballester, en directo para Match Center de Barça TV Plus. Cuando llegaste al club en enero se habló mucho de la planificación, de plantilla corta. Es cierto que había varias lesiones. Tras el parón y ver estos dos primeros partidos, el dato es que has utilizado a 20 jugadores. Todos ellos están rindiendo a un gran nivel. También han habido oportunidades para los jóvenes hoy. ¿Estás contento con la gestión de minutos que has hecho hasta el momento?
Bueno, de momento sí, estamos contentos. Veremos a ver, a medida que vayan avanzando los partidos, si esto ha tenido algo que ver sobre cuál es el fin realmente que queremos, ¿no?, con esto, ¿no?, que es llegar a los últimos partidos, que seguramente será cuando te lo vas a jugar todo, a estar frescos y estar al máximo nivel, ¿no? Y que, como digo, que todos los futbolistas que vayan a salir al campo, que estén con ese punto de lucidez que vas a necesitar seguramente en esos metros finales, en esos partidos finales, que seguro que nos van a ayudar, ¿no?
Turn para Bernat Aguilar, al Nacional.cat.
Buenas noches, míster. ¿Cómo te has sentido en un Camp Nou tan grande y tan vacío?
Sí, bueno, ya salí antes de empezar el partido, antes del calentamiento, a dar un paseo por ahí a verlo. Y la realidad es que, bueno, es totalmente diferente, ¿no? Es un poco, es como perder una parte importante de lo que es el fútbol, ¿no? Esa esencia que transmite el ruido, el ánimo, los aplausos, en fin, ¿no? El murmullo que oyes, todo eso se nota y, bueno, para cuando juegas en casa, pues te puede perjudicar; cuando juegas fuera, pues quizá te pueda beneficiar, ¿no? Porque hay muchos equipos también que les encantaría poder jugar con su público, porque saben que les apoya mucho y que influye, y no puede ser, ¿no? Por ejemplo, el próximo partido que vamos a jugar en Sevilla, pues evidentemente para nosotros seguramente es mejor jugarlo a puerta vacía, ¿no? Pero bueno, estas son circunstancias que las vamos a tener que vivir todos, y que algunos en menor o mayor medida pues nos afectará o nos ayudará.
Ha dit puerta vacía como si fos un futbolista, sí, puerta cerrada, ¿eh?
Buenas noches, Quique. Lo primero de todo, enhorabuena por esos tres puntos. Te quería preguntar si has podido hablar con Gerard Piqué. Al final ha sido cambiado por esas molestias. No sé cómo se encuentra.
Bueno, ha sufrido ahí un golpe que le ha hecho una pequeña brecha que va a necesitar, no sé si me ha dicho algún punto, en la tibia. Le ha partido además la espinillera. Y en principio vamos a ver cómo evoluciona, pero esperemos que no revista ninguna gravedad.
Tor para Jordi Blanco y ESPN.
Hola, mister, buenas noches. ¿Cuál ha sido la diferencia en la salida del partido respecto al partido del sábado en Mallorca? Allí salió con mucha más fuerza, con mucha más decisión, y le ha costado muchísimo más entrar en el partido cuando los dos equipos como Leganés son tan diferentes. Gracias.
No he escuchado muy bien. Intuyo algunas de las cosas que me dices. Bueno, yo creo que hoy el comienzo del partido, no sé si han sido 6-8 minutos, el equipo ha estado bien. Y luego hemos entrado en una fase que nos hemos acelerado bastante, hemos tenido algunas pérdidas y nos hemos desajustado un poco y hemos permitido al Leganés que nos haga algunas contras y hacernos daño. Pero luego más o menos hemos vuelto a controlar el partido y ya prácticamente en la segunda parte, salvo alguna puntualmente, nos han llegado cerca del área. Pero sí que es cierto que a diferencia de Mallorca controlamos creo que bastante más, pero también tuvimos, es algo que tenemos que mejorar, evidentemente tratar de que el rival no nos cree esas ocasiones que te podían haber complicado el partido, está claro.
Germán Bona, Diario Sport.
Buenas noches, mister. Germán Bona, del Diario Sport. Ha dicho el segundo entrenador del Leganés que de ninguna manera había sido penalti sobre Messi. ¿Tú cómo has visto la jugada?
Pues es que no la he visto. Yo, desde donde estoy, no la he podido ver. Tampoco la he visto en las imágenes. No sé. Si él dice que no ha sido penalti, pues igual tiene razón, no lo sé, no tengo ni idea. Pues yo desde luego no te puedo manifestar si ha sido o no, no lo he visto.
Torn para Daniel Gironès, Campo Deportivo.
Hola, mister. Bueno, hablabas hace un momento, dos preguntas atrás, de unas pequeñas lagunas que tiene el Barça. Las tuvo antes de la pandemia, en los 90 días anteriores. También los tuvo un poquito en Mallorca y los ha tenido hoy. ¿Cómo se puede arreglar estas bajadas de juego que tiene el Fútbol Club Barcelona?
Es que, vamos a ver, realmente no son bajadas de juego, ¿no? Yo creo que es muy difícil en el fútbol de hoy que los rivales no te hagan daño en algún momento determinado. Es muy difícil controlar los partidos los 90 minutos. Es verdad que nos encantaría, porque de hecho lo hablamos, lo trabajamos, somos perfectamente conscientes de esos momentos que te toca sufrir, pero no es fácil evitarlos, ¿no? Tratamos por todos los medios de hacerlo, pero también hay que tener en cuenta que eso tendemos mucho, que ya lo he dicho alguna otra vez, tendemos mucho a minusvalorar a los rivales, y los rivales muchas veces hacen muy bien las cosas, tienen buenos futbolistas. Y podemos pensar que el Leganés, que es el último en la clasificación, que esto no tendría que pasar, pero la realidad es que es difícil para todos los equipos, ¿no? Yo veo todos los partidos prácticamente del campeonato y hay alternativas de manera permanente en todos.
Últimas dos preguntas. Albert Nadal, Diari Ara. No se echen, Albert.
Da el micrófono.
Espera, ahora sí. ¿Ahora sí?
Sí.
Ay, disculpa. Buenas noches, Quique. Preguntarte por Ansu Fati, si consideras que de aquí al final de la temporada puede ser igual de clave, de crucial, que como ha sido esta noche contra Leganés. Muchas gracias.
Claro, puede serlo, evidentemente, ¿no? como pueden serlo cualquier jugador que tenga la oportunidad de jugar, evidentemente, ¿no? Lo importante es que hoy ha aprovechado sus minutos, como lo hizo la semana pasada Martín, y hoy no ha jugado. La realidad es que estoy muy contento con el rendimiento, eso es obvio, y evidentemente ellos, todos los jugadores que tengo arriba, pues van a alternar sus minutos y esperemos que poderles dar a todos el mayor número de minutos posibles, claro. Siempre que se lo ganen, como hoy, ¿no?
Última pregunta, David Pineros, El Deporte desde Madrid.
Hola, Quique, buenas noches. Felicidades por la victoria. A mí me gustaría saber, en un equipo como el Barça, que se está jugando lo que se está jugando, ¿cómo puedes afectar psicológicamente el jugar antes o después que el rival principal por el título, como es el Real Madrid, debido a que la jornada anterior, esta jornada y las tres que vienen, el Barcelona ha jugado antes del Madrid? ¿Cómo puede afectar eso psicológicamente?
Bueno, esto cada uno pensará que es mejor, ¿no? Le dará más importancia a jugar antes, otros después. La realidad es que a mí, yo ya he contestado a esta pregunta y he dicho que yo prefiero jugar siempre antes, porque tú no te tienes que estar preocupando de lo que hace el rival, tienes que ganar tu partido y nada más. Lo que está claro es que no sabes en qué medida puede influir, ¿no? El hecho de que ahora nosotros hayamos ganado y que el jueves, cuando juegue el Madrid, esté pensando realmente en que ahora sí que obligatoriamente tiene que ganar, porque al final serían más puntos y no lo sé. Esto cada uno, ¿no?
Quique Setién, comprensiu amb el joc del Barça en un partit que el Barça no ha pogut dominar com ha confessat Quique Setién com hauria volgut. Recte final del tercer temps.
Jo sóc del RAC i quan tinc un problema amb el patinet elèctric ara estic més tranquil que mai perquè tinc assistència en patinet per només 39 euros a l'any. I tu, fes-te del RAC.
RAC, i som per ajudar.
Obrim el córner de la TDT, un espai on els oients podeu opinar sobre el partit del Barça. Envia una nota de veu al 607 0709 28. Recorda, 607 0709 28.
Griezmann, Dembélé, Coutinho, Artur, Júnior, avui hi hauria algun equip que estigués disposat a pagar-ne la meitat de que li van costar al Barça?
Però que peruc és el Setién. Com pot treure a Danso en lloc del Griezmann? Quique Setién, l'home que feia jugar al Betis com si fos al Barça i que fa jugar al Barça com si fos al Betis.
Bueno, potser ja està bé, no, la broma de Griezmann?
Hola, estimats amics de la TDT. Aquí a Xile, on visc, fa un fred que pela i em sembla que és el mateix fred que pela que passa al Camp Nou. Necessitem endreçar-nos una mica i fer del gol d'en Sofati la porta per obrir i fer molts més gols. Una abraçada.
Hola, TVTs. Aquí des de Sydney, que ens hem llevat a les 5 i mitja per veure el Barça-Leganés i sembla mentida que no hi hagi ningú que s'obri les bandes. Aviam si ja comença a ser hora que el Barça faci servir els seus laterals. Vinga, una abraçada. Vagi bé.
El Riqui Puig me gusta su juego muy bien, Riqui Puig.
Vinga, culers, ja està. Ja s'ha acabat el partit. Tot el Barça xinutxano i anar fent. Que mica en mica s'ha d'anar fent mentre vagin marcant, i el Messi cada vegada un golet. Vinga, ànims a tothom i visca el Barça.
Després d'haver jugat amb els dos equips pitjors de la Lliga, si hem d'anar a jugar a Sevilla amb aquest equip, la mateixa pena que abans de la pandèmia.
El córner de la TDT, 607 0709 28.
Moltes gràcies a tots els oients, especialment els que s'han llevat a Austràlia a les 5 del matí per aguantar...
Pobre, per veure aquesta castanya.
Aquest partit entre el Barça.
I que ningú s'obria les bandes, eh?
Exacte, i ningú no s'obria les bandes. Passo pel bar de l'Albert. Primer, tens una cosa de Júnior, no?
Sí, ha parlat a Movistar La Liga i li han preguntat per com veu ell aquesta possibilitat que ara hi hagi 5 canvis en cada partit.
És també més difícil acostumbrar-se a tantes rotacions
rotaciones obligadas, por lo que estabas comentando, por las circunstancias, ya no solo de un partido a otro, sino durante cada partido, ¿no? Tantos cambios, es difícil coger los automatismos, ¿no? Con los compañeros después de tanto tiempo parado y encima tantos cambios constantes.
Bueno, yo creo que no, yo creo que lo de tantos cambios y tantas rotaciones al final es bueno para todos, ¿no? Por ejemplo, para mí es bueno al final saber que cada tres días puedo tener la oportunidad de jugar un partido y siempre que haya cinco cambios de poder entrar en cada partido. Yo creo que es bueno para todos, bueno para los que juegan muchos minutos puedan descansar más y para los que tenemos menos minutos pues que podamos participar más con el equipo. Así que en este caso yo no diría que esto fuera malo.
Doncs ja veieu.
Molt bé, molt ràpidament, Júnior, notes antigues, de les de nostres, de l'excel·lent a l'insuficient. Júnior, Bernat.
Aprovat.
Ruth.
Un B alt.
Borda.
Antigament es posava un B.
Sí, es pot.
Doncs un B.
Laia.
Aprovat.
Aprovat. Xavi.
És suficient, aprovat.
Suficient, sí, un 5 pelat.
I centre de dades?
Un suficient, sí.
Laboratori?
Un B.
Molt bé, està entre el suficient i el B, crec.
Necessita millorar,
No n'hi ha hagut, no, de notable. Per acabar, Albert, què ha passat amb Aguirre?
Doncs mira, segons l'acta de Martínez Munuera, fue expulsado por el siguiente motivo, imitar el sonido del silbato con la intención de confundir a los jugadores, habiendo sido advertido previamente.
Això és molt Aguirre.
Això, en públic passa desapercebut, però és exigent.
I haver estat advertit prèviament vol dir que no era el primer xiulet. Ara, com diu el Carles, estava atacant el Leganés.
Era el descompte amb 2-0.
Sí, sí. La veritat. Veurem quina sanció li cau a Aguirre, que avui ja no ha volgut anar a la sala de premsa, potser per no haver d'explicar el tema del xiulet. El Barça ha guanyat 2-0, el Leganés, i queda clar que per anar a Sevilla haurem d'anar tots units.
Units pels fans.
Com estem? Ja has sortit del quiròfan. L'operació ha anat molt bé.
Però abans de tot, infermera, i el partit? Hem guanyat?
4-1.
Assistència sanitària. Partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona. Units per l'excel·lència.
Recupera el podcast de la TDT, El Tercer Temps i el Parlem de Futbol a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i a les plataformes Apple Podcasts, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.